De nit, vista aèria d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta Vistes de Barcelona al crepuscle.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Avui anem a Alcanar, a la comarca del Montsià. Al costat de la Nacional 340, en un concessionari d'automòbils, es comet un doble assassinat que no serà fàcil de resoldre pels tocs surrealistes que té tot plegat. Aquesta història comença amb una paella i ja veurem quin paper hi tindrà una Coca-Cola Light. Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns cascos i assenyala càmera amb el dit.
Comencem.
Imatges gravades d'una fira de vehicles d'ocasió.
Estamos en la feria permanente del vehículo de ocasión, Cebamar. Coches de alta gama a precios increíbles.
Tenemos vehículos media y alta gama que están bastante bien considerados en el mercado.
De todas las marcas, de todos los modelos. Revisados, garantizados y con financiación. Venga a la feria permanente del vehículo de ocasión y llévese el suyo.
Crims. Sobre una fitxa policial de paper carbó.
Empezaba a curecer.
Un cel rosat s'estén sobre el camp. Alcanar, 3 de desembre de 2008. Vista d'ocell d'una zona d'aiguamolls amb el sol ponent de fons.
La manera d'entrar era poner el cotxe.
De nit. Els fars d'un vehicle il·luminen una reixa que s'obre.
Al entrar con él, esa verja pues se la abrieron.
El cotxe, fosc i cantallut, la traspassa.
Meteu el cotxe va dentro.
Els fars il·luminen la barrera de seguretat d'una carretera i s'apaguen.
Yo iba en el maletero y el otro chaval iba agachado con una maleta en el arco.
El conductor surt del cotxe. Un gat s'ajeu davant d'una porta entreoberta.
Estuvo él hablando con ella.
El maleter i una porta del cotxe estan oberts.
Y nosotros mientras en el cotxe fuimos saliendo.
Un portaespelmes de terrissa es trenca. Cebamar, part 1, en un televisor.
Feria permanente del vehículo de ocasión, Cebamar. Liquidación total por cambio de exposición. Coches de alta gama a precios increíbles. Todas las marcas.
Aquell dia a comissaria, l'ambient era el de sempre, el del dia a dia.
Sergent Miquel Soro.
Lo que sí que havíem fet, havíem quedat aquell precís dia per a fer una paella.
Divisió d'Investigació Criminal.
Jo sóc de Lleida. La gent d'allà baix m'insistia molt en que jo no sabria el que era la paella de veritat fins que no la menges allà baix.
Algú en cuina una.
Arribem al restaurant i no feia ni un quart d'hora que estàvem asseguts a taula. La paella s'estava fent quan vaig rebre una trucada dels companys d'Amposta.
Sergent Òscar Felip.
Un ambient distès, vam fer una cervesa, i de sobte sona el telèfon a Miquel, i em mira i em diu: tenim un homicidi al Canà.
Unitat Territorial de Policia Científica.
Estan una mica així de broma, no sé si és en sèrio o és en sèrio que tenim un homicidi.
L'arròs fa xup-xup.
En aquell moment intentant parar la paella.
Sona altra vegada el telèfon i la trucada és: no hi ha un mort, sinó que hi ha dos morts. Doble homicidi d'entrada. Catàstrofe total.
Un cotxe avança entre camps.
Vam pujar al vehicle i vam sortir a tota velocitat cap al Canar.
Sergent Miquel Soro.
El camí primer va ser amb gana, perquè no havíem pogut dinar. I després ja comences a fer-te preguntes. Qui era aquesta persona? Quines relacions podia tenir? Com estaria l'entorn? Què és el que ens trobaria?
En una gravació dels Mossos, un aparcament de cotxes davant d'un local. Sergent Felip.
Es tractava d'un local que estava situat al costat mateix de la Nacional 340.
Vistes de satèl·lit de la zona, sobreimprès Cebamar.
Quan vam arribar allí, que se sentia era simplement els vehicles que passaven a tota velocitat pel costat de la casa.
Sergent Miquel Soro.
En aquell domicili vivien el senyor Felipe Barrio i la senyora Estela Fodoralle. El lloc era una finca bastant gran, que era al mateix temps el domicili i el negoci del senyor Felipe Barrio, que era un concessionari de vehicles.
Sergent Òscar Felip.
en dues cases aparellades i al mig tenien unes oficines que utilitzaven per a compraventa dels vehicles. En dues cases que eren completament idèntiques, paral·leles.
Diapositives en plànols de la finca.
I en total hi havia 350-400 metres de vivenda a l'interior.
Gravació de l'escorcoll.
Anem a entrar a l'interior del domicili.
La primera impressió, una vegada vam creuar el llindar de la porta, és d'un gran desordre.
Doctora Núria Soler, forense.
Sala menjador de la casa A.
Només entrar, hi havia un espai molt gran a la casa, era com un menjador. Els mobles correguts, els calaixos dels diferents mobles estaven també com buidats i tot tirat al terra. Hi havia un sofà molt gran, que estava també desplaçat. Proper al sofà estava un dels cossos, en concret de l'home.
Diapositiva en blanc i negre de l'escena.
Un senyor d'uns 60 anys, que estava allà al menjador.
Sergent Òscar Felip.
Posició cap per amunt. Estava lligat de turmells amb cinta americana. Dels canells, amb els braços estirats davant del cos, també amb cinta americana i amb un cable d'ordinador.
Gravació del menjador regirat. Doctora Soler.
Hi havia múltiples lesions contuses i una ferida a la regió axilar. Realment havia mediat molta violència.
Sergent Felip.
Felip va tenir una lluita amb els autors. Tenia molts de cops a la cara, li van pegar una pallissa molt forta.
Al terra del menjador, una prova.
I a part que van trobar també un paper de film de plàstic embolicat també en cinta americana que tenia la forma del cap.
Foto en primer pla de la prova.
Van embolicar-li el cap i li van pressionar molt fort per a produir-li la mort.
Una tira de diapositives es desplaça i es projecta la de l'escena del crim.
La senyora estava a una habitació adjacent del menjador. Estava cap per amunt.
Habitació B, va ser trobada la dona morta.
Doctora Soler.
Les extremitats inferiors estaven lligades a una cinta americana a l'altura dels turmells.
Sergent Felip.
La forma que la van matar ja des d'un principi apuntava que l'havien asfixiat. Vam trobar un coixí prop d'ella, que segurament que va ser l'arma que van utilitzar per ofegar-la, posar-li davant del cap i pressionar fort fins que la van asfixiar.
Foto de l'Estela.
Va lluitar molt i va intentar treure's el coixí com pogués perquè tenia moltes ferides pel front de les seves mateixes ungles de treure's el coixí.
De nit, imatges de l'exterior avalisat.
Autoritzat l'aixecament dels cadàvers per part de la comitiva judicial, a la casa d'Alcanar comença la investigació de la policia científica per trobar alguna pista que pugui indicar què ha passat.
Sergent Òscar Felip.
A l'interior del domicili vam estar treballant buscant empremtes per tots els racons de la casa. Es van revelar moltíssimes empremtes. Hi havia una família, hi havia moltes empremtes. Sí que és cert que vam revelar marques de guants, o sigui que ja sabíem que algun dels autors portaven guants.
Fotos d'empremtes.
També ens vam centrar en els indicis biològics, o sigui, on podíem traure mostres d'ADN. La cinta que li van posar-li al cap a la víctima, per si l'autor no portava guants o, mentre la lluita, podia haver caigut saliva o suor i deixar el seu ADN allí. I una cosa que es va cridar molt l'atenció va ser que vam veure una llauna de Coca-Cola Light.
Vora el sofà.
Estava al lloc desfet, estava tirada, però el curiós és que en tota la casa no hi havia cap Coca-Cola Light, únicament aquesta. Vam mirar a nevera, vam mirar a escombreries, ho vam buscar per tot arreu i l'única era aquesta. Vam pensar, aquesta Coca-Cola Light, tot ha sortit.
Sergent Miquel Soro.
Ens dona a pensar que aquesta llauna la pot haver consumit algú extern al domicili, o sigui, cap dels dos finats que era qui residien allà l'havien consumit. Per tant, cobrava bastanta importància.
Tot de gotes regalimen per la llauna. Algú la destapa i el líquid bombolleja. A la gravació dels Mossos, les escales de la casa esquitxades d'objectes escampats i una habitació.
Una altra habitació totalment regirada.
La primera idea que vam apreciar és que el mòbil del crim era de caire econòmic.
Sergent Vicent García.
S'intuïa que els autors havien fet una recerca per tota la casa en busca de diners o joies o qualsevol objecte de valor.
Sergent Felip.
I aquesta casa realment la van escorcollar molt. Estàvem buscant alguna
cosa. Imatges de la gravació dels Mossos.
Tota la roba dels armaris estava al terra, calaixos al terra, armaris on hi havia llibres llençats al terra. Per tant, tot apuntava que aquesta gent estàvem buscant una caixa forta.
Sergent Miquel Soro.
Van despenjar tots els quadres. Els quadres de parets entre dues habitacions, que és evident que allà al darrere no hi ha cap caixa forta, no pot haver cap habitacle on se pugui amagar res. O sigui, era un sense sentit.
Diapositives d'arxiu.
Semblava que s'havien emportat tot el que tenia valor per vendre al detall.
I un text.
Aparells d'aire condicionat, televisor, càmera de vídeo, equips de música, roba, joies...
La diapositiva de l'escena del crim.
L'escenari del crim era un escenari que xocava molt. Dues persones mortes. Això no havien trobat casos així.
Maria José Osuna, fiscal.
A més, fent servir tanta violència prèvia a la mort, perquè pots entrar a robar, si fas servir una arma, algú perd els nervis i la fa servir i després comença a embolicar-se tot, potser, no? Però no, era una cosa molt pensada.
De nit, la reixa s'obre.
La violència era molt instrumental de cara a obtenir els diners.
I el cotxe fosc i cantallut la traspassa.
I a més, és que els havien torturat, és que els havien torturat.
Primer pla del morro del vehicle. Els fars s'apaguen i el conductor en surt.
Él entraba, iba a cenar.
Les bosses del seient del darrere es mouen. Algú destapa la llauna i la cola bombolleja.
Le di un empujón, un porrazo.
Un llum de sostre, a taula un ganivet i la llauna de Coca-Cola Light i la porta entreoberta.
Cayó y yo le ataba las manos.
Talla negra, en un anunci Febamar Autoimport, carretera nacional 340, quilòmetre 1058, entre Vinaròs i Les Cases. Un reporter.
Hola amigos, os saludo desde el interior de una Chrysler Voyager, o Chrysler Voyager si lo preferís, un vehículo de 7 plazas, totalmente equipado, de auténtico lujo y que sin embargo está al alcance de mi economía y por supuesto también de la vuestra, que yo tampoco soy ningún potentado. ¿Cómo es el secreto? Pues os enseño más coches. Porque estamos en la Feria Permanente del Vehículo de Ocasión, FEBAMAR, que está abierta todo el año a vuestra disposición. ¡Bienvenidos!
Imatges de l'aparcament del concessionari, ple de vehicles d'ocasió. Sergent Miquel Soro.
L'establiment que hi havia al costat de la casa mateix era un compraventa de vehicles. Se deia FEBAMAR, perquè el propietari es deia Felipe Barrio Martínez. Utilitzava les primeres paraules del seu nom i cognoms.
Al concessionari FEBAMAR hi treballen tres persones. El Joan Micula, que s'encarrega del manteniment dels vehicles. L'Estela, que porta els números de l'empresa i és la companya del propietari. I el propietari, Felipe Barrio Martínez.
Tenemos vehículos media y alta gama que están bastante bien considerados en el mercado.
¿Dónde está FEBAMAR? ¿Dónde está esa feria permanente del vehículo de ocasión? Pues mira, si venís de Vinaròs, dirección Alcanar, a escasos 400 metros donde se comienza el término, por la Nacional 340, ahí justito lo encontráis.
El reporter surt del local assenyalant-lo a càmera. Sergent Òscar Felip.
Aquest establiment, tot i que tenia bastants rètols de compra-venta, no és un lloc que tu miris quan passes per allà.
Imatges de l'exterior.
Que hi ha moltíssim tràfic. És un espai en el que la carretera nacional 340 dicta la seva llei.
Oriol Margalef, periodista.
I a banda i banda de la carretera doncs, hi ha molta horta. Hi ha vivers, negocis de vivers, hi ha parts de carretera, hi ha concessionaris de cotxes.
Vista d'ocell de la Nacional.
És un establiment molt a prop de la frontera amb Castelló.
Vista de satèl·lit, Sergent Òscar Felip.
Des de l'entrada de l'establiment es ve allà el rètol de Castelló. Estàvem tocant la província. O sigui, per molt pocs metres era competència dels Mossos d'Esquadra.
Oriol Margalef.
Amb l'espai transfronterer entre Castelló i Tarragona hi ha molts de nuclis disseminats.
Imatges de camins i camps.
Aquesta orografia dona facilitats als criminals per a passar desapercebut. És molt més difícil controlar-les que amb nuclis de densitat demogràfica més apilada i també dona més facilitats a els criminals per amagar-se.
En titulars, miedo en casa.
La percepció sobre la inseguretat en aquells anys era bastant dolenta.
Robatoris.
Agafen la porta i obren. Allò d'allà, que és la caseta del motor, també està la porta rebentada.
És clar, el que viu en llocs així, la veritat és que tens por.
Un altre titular.
Teníem notícies contínuament als mitjans de comunicació sobre robatoris amb violència, fins i tot robatoris en domicilis.
la majoria dels pobles que han patit robatoris els últims dies... Sobretot...
L'estat del concessionari de vehicles i el domicili era un lloc apartat. Tenia pocs veïns, tenia una casa que estava a la part del darrere.
Sergent Miquel Soro.
Una casa on vivia una parella. Aquesta gent el que ens van dir és que per aquells camins mai passa ningú. Ells tenien gossos allà.
Vista d'un camí fosc.
I van fer molt incís en que aquella nit, precisament, els gossos, a partir de les 12:30 i fins a les 3 i pico de la matinada, van estar bordant desesperats.
Una carretera a les fosques.
I a banda d'això, van sentir passar cotxes diverses vegades per allà.
Sergent Vicent Garcia.
A la comarca del Montsià és prou habitual que hi hagi cases aïllades. Este fet comporta que siguem molt cautelosos a l'hora de prendre mesures pel que fa a la seguretat de l'entorn.
Maria José Osuna.
La casa tenia una reixa. I, a més, tenien alarma.
Vistes de la tanca abalisada.
Era molt estrany que algú de fora, desconegut, hagués entrat i no hagués saltat l'alarma. I, per tant, pensaven que podia haver participat algú que coneixés la parella.
Gotes regalimen per la llauna. Algú la destapa i la cola bombolleja. Primers plans dels mecanismes d'un reproductor que s'engega. El reportatge del concessionari.
Felipe Barrio, por cierto, una de las cosas que llaman la atención en el sector es que... Han abierto otras empresas de autoimportación que cierran a los dos días, que parece que esto no es muy profesional, pero hay que decir que llevas 25 años dedicándote a este negocio.
Sobre 30 años aproximadamente.
¿Y cómo lo ves en este momento, Felipe?
Pues un poco mal.
Un poco mal, ¿no?
Un poco mal.
Pero ante la crisis...
Algú fa anar una màquina escurabutxaques en un televisor al reportatge.
Els Mossos reconstrueixen les últimes 24 hores en vida del Felipe Barrio i veuen que la tarda del crim es va estar hores al bar casa vostra.
Algú fuma i pren cafè a la barra.
Però hi ha un problema. El bar és a Vinaròs, a l'altra banda de frontera, ja dins de la província de Castelló. I això comporta un conflicte de competències.
Sergent Felip.
Trobar la frontera tan a prop suposava que possiblement els autors venien de la part de Vinaròs, o sigui, un lloc on el cos competent és la Guàrdia Civil. I per tant ja, bueno, pensàvem, si els autors venien de baix, que bueno, havien de començar ja a treballar en un altre cos policial, que era la Guàrdia Civil.
Níquel per totes les dotacions policials. Comunicar la sortida de totes les patrulles de les comissaries a Terres de l'Ebre. La fi del desplegament.
Les Terres de l'Ebre han tancat avui l'últim capítol del desplegament dels Mossos d'Esquadra a Catalunya.
Era un momento de transición en el que la Guardia Civil estaba abandonando el lugar y los Mossos estaban haciendo cargo de la seguridad ciudadana.
Rafael Rodríguez Calvo.
Pero nosotros, el equipo, todavía permanecía allí, permanecía, entre otras funciones, como enlace.
Guardia Civil.
Con aquellas investigaciones en curso que los Mossos d'Esquadra tuvieran que llevar fuera de los límites del Estat català.
Oriol Margalef.
El relleu entre Guàrdia Civil i Mossos és un relleu treballat durant molt de temps abans del propi desplegament, però no exempt de tensions en el moment en el que es produeix, tensions naturals, no? D'un agent que deixa de fer la seva feina i una gent nova que l'ha de fer.
Rafael Rodríguez Calvo.
El principio fue un tanto difícil.
El equipo 311 que está en Sevilla.
Si escapa al polígono, nosotros también ya apostaremos.
A veces había ciertas rivalidades. Incluso los miembros de la unidad que llevaba a cabo los registros con nosotros les sonaban repetidas veces el himno de los Segadors y entendíamos que no era acorde a las llamadas, sino que era una mera provocación.
Oriol Margalef.
Malgrat les diferències que hi ha entre els dos cossos, en la zona de les Terres de l'Ebre, aquest lloc fronterer, els Mossos i la Guàrdia Civil es veuen obligats a seguir col·laborant. S'han d'entendre.
Els dos cossos policials s'han de posar d'acord. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil fan un equip conjunt per investigar el doble crim. El primer pas és anar a Vinaròs a parlar amb el cambrer del casa vostra.
Sobre imatges vermelloses d'un desballestador s'imprimeix en majúscula
Branislav.
Sergent Soro.
El senyor Branislav ens va dir que el senyor Felipe era client habitual del seu bar i del local que estava al costat.
Una cafetera fa cafè.
Que no bevia mai alcohol.
Algú remena bitllets.
I que era una persona que portava molts diners a sobre. molts. O sigui, era una persona que podia portar tranquil·lament, segons ens va dir, 10.000 o 15.000 euros a la butxaca.
Un raig de llet aclareix el cafè.
Que es prenia un tallat i quan es prenia el tallat, a l'hora de pagar, treia el feix de bitllets a la vista de tothom i pagava la seva consumició i ja se n'anava.
Oriol Margalef.
Després de la crisi, amb aquests locals, parts de carretera, en el que conflueix moltíssima gent, gent desconeguda, gent local, sempre hi ha hagut un arquetip de personatge.
Algú treu bitllets.
Que fa ostentació de diners.
I paga amb un de 50.
I és perillós perquè amb aquestes barres sempre hi ha gent que veu i escolta.
Sergent Vicent Garcia.
Un cop analitzem els moviments i els tractes bancaris, anem compte de que realment la seva capacitat econòmica no era tan elevada. Era una persona que tenia una hipoteca, que havia demanat una ampliació d'una pòlissa de 30.000 euros per adquirir nous vehicles i poder ampliar una mica el negoci. I, de fet, creiem que el mòbil del robatori pot haver estat que els autors coneixien que Felipe anava a rebre aquesta quantitat de diners en els propers dies o en els dies en què van ocórrer els fets.
El televisor.
Feria permanente del vehículo de ocasión, Eva Mar. Ante la crisis, ideas ingeniosas. Aquí tenéis vehículos, de verdad, de todas las gamas.
Branislau va ser l'última persona que va veure en vida el senyor Felipe.
Sergent Soro.
Ell ens explica que la tarda abans de que matessin van allà a les 5 de la tarda. Va estar allà prenent un tallat, que va estar jugant a les màquines i que li feia la sensació de que no volia marxar d'allà. Que estava fent temps per a una cosa, però no sabia per què.
Algú fa anar una màquina a escurar butxaques.
Finalment ens va dir que va marxar d'allà a les 10 de la nit. Va pujar el vehicle que conduïa i va marxar en direcció a Tarragona.
En la foscor, uns fars. El Telenotícies.
Un home i la seva companya sentimental han aparegut morts a Alcanar amb evidents signes de violència.
La policia local d'Alcanar ha trobat aquest migdia a les oficines d'aquest negoci de compra-venda de cotxes usats els cadàvers de dues persones. El propietari del negoci, Felipe Barrios, estava mort d'un tret juntament amb la seva companya sentimental, de nacionalitat romanesa.
En un titular maten un empresari, la xicota al Montsià.
Felipe Barrios tenia antecedents policials. Una vegada se'l va detenir per conduir un vehicle robat i una altra vegada per una denúncia de tràfic de blanques.
Vista dels mecanismes d'un reproductor. El reportatge.
Ja estàs tan orgulloso com
és un negoci que lleva muchos años funcionando y funcionando bien. ¿De dónde vienen estos coches,
Felipe? ¿Cuál es el secreto de estos precios tan económicos?
Pues vienen de subasta de Bélgica, de Hacienda de Bélgica, de Alemania, y después también dispongo de vehículos de particulares.
La cinta rebobina, Rafael Rodríguez Calvo.
Conocí bien a Felipe Barrio porque fueron varias las actuaciones policiales que hicimos contra él. Con nosotros fue siempre correcto. Siempre intentaba dar una explicación convincente a las imputaciones que le hacíamos. En definitiva, él quería aparentar ser un empresario al que todo le iba bien.
Una carretera entre camps.
Amb aquests antecedents, els Mossos citen a declarar a una de les persones que més coneixia a Felipe Barri.
Sobre imatges vermelloses d'un desballestador, la mare.
La seva mare.
Bueno, mi hijo, primeramente...
Una cinta gira.
Trabajó con nosotros, que teníamos una lampistería. Pero después de la lampistería se puso la casa de coches.
Imatges de l'home al reportatge.
Y hace unos 6 meses pidió un préstamo al banco, se puso un par.
Sergent Soro.
Sempre estava en negocis. Anava a buscar cotxes a Bèlgica i comprava altres concessionaris d'aquí, altres cotxes, els venia.
Vistes d'un bar de carretera.
Fins feia poc havia tingut un bar a Vinaròs. El va tenir que tancar perquè no funcionava i l'havia tancat setmanes abans de que passessin els fets.
El bar, sabe qué pasa, l'abrió, però resulta que cogieron un constipado muy grande.
La cinta gira.
Entonces me llamó y me dijo, mamá, hemos cogido la gripe y he tenido que cerrar el bar.
Era un empresari que tenia moltes idees i molts pardals al cap, diguéssim, però després, a l'hora de la pràctica, semblava que no li funcionaven.
Surt d'un cotxe d'ocasió.
Ha intentado miles de veces sacarse el carnet de conducir, pero la teórica nunca la pasaba.
Com que sabíem que conduïa i regentava un negoci de compra-venda de cotxes, se'ns feia estrany que no tingués carnet, o sigui, no, ni ens ho havíem plantejat en un primer moment.
Sergent Òscar Felip.
Una altra cosa que ens va sobtar molt era la diferència d'edat que hi havia entre l'Estela i Felipe. L'Estela era una noia d'uns 30 i pico d'anys i el Felipe ja era d'uns 60 anys.
Ella fa números a l'oficina.
Estela tenia una hija de... ahora tendrá 17 o 18 años. Estuvo un año aquí para...
Sergent Soro.
Para ver si le gustaba.
Ella estava sola aquí.
Y fue al instituto.
Estava sola aquí, la família allí a Romania no tenia prou mitjans ni per venir a despedir-se d'ella ni per a repatriar-la al seu país i la van tenir que deixar aquí.
Aquest pare de família i empresari d'èxit a ulls de tothom amagava un passat que podria donar alguna pista a la investigació.
Maria José Osuna.
No estaven jutjant a les víctimes, estaven jutjant els que els havien mort. Era important si havíem d'obrir la investigació cap a altres llocs, no? Perquè si està relacionat amb un món determinat, també hauràs de buscar si hi ha algun responsable o algú que ha participat d'aquest món diferent.
Sergent Vicent García.
Tots els negocis en què havia estat involucrat el Felipe havien tingut algun tipus de problema, havien derivat en detencions, en operacions policials. Era una persona que policialment sempre estava al mig de molts de fregaos.
Primers plans d'un document policial.
És una persona que s'ha criado en l'àrea metropolitana de Barcelona, que s'inicia en el mundo de la delincuencia en el año 73 con delitos de poca envergadura.
Inspector Grup Operatiu, Policia Judicial Tortosa.
Durante su vida tuvo unas 10 detenciones por parte de la Policía Nacional. La primera fue en el 73 y la última en el 2002. Empieza con delitos menores, hurto, amenazas. Posteriormente vemos que se traslada a la zona de Alcanar. Allí abre un concesionario de coches usados y empieza también a compaginar esta actividad con los prostíbulos.
Foto en blanc i negre de l'home.
En aquell moment no només l'investigava la Policia Nacional. La Guàrdia Civil també li anava al darrere.
Rodríguez Calvo.
Le hicimos una inspección en el llamado Febamar. Ahí establecimos que tenía varios vehículos de procedencia ilícita. De la documental determinamos varias estafas e impagos. Fue posteriormente cuando le relacionamos con la trata de blancas al traer mujeres procedente del este con fines de prostitución.
De nit, tot de cartells de neó.
Al llarg de la 340 trobem molts negocis de prostitució.
El llamado La Curva, El Manolo, El Porquis, Stock. Havia moltíssims locals dedicats a la prostitució.
Són els típics negocis que es troben a la carretera, en llocs de pas, llocs fronterers.
Oriol Margalef.
Tot el trànsit que passen per aquell territori també porta un altre tipus de trànsit, que és el del diner, no? I el diner flueix.
Rere una cortina a un bar.
Genera altre tipus d'activitats més il·lícites, que no estan en el primer pla del que veiem, sinó...
Algú treu bitllets.
Al darrere.
Rafael Rodríguez Calvo.
Felipe Barrio, al principio era un usuario más, un gran usuario.
A la barra remena el tallat.
Creemos que es lo que le motivó a volcarse como empresario de la prostitución.
Una gravació de la Policia Nacional.
La Policia Nacional ha detingut 5 propietaris i encarregats de 2 prostíbuls situats a la carretera nacional 340. El terme de Torredembarra.
Tenien segrestades i obligaven a prostituir-se una vintena de noies al club.
Todo señala que Felipe Barrio,
l'inspector,
se trasladaba regularmente por carretera a Eslovaquia. Allí, en diferentes medios de prensa, pues publicitaba ofertas de trabajo en España. Ofertas que lo que pretendían era captar a chicas jóvenes con buena apariencia, traerlas a España y aquí prostituirlas. Venían bajo engaño. A las chicas no les dejan prácticamente salir en ningún momento del club y todo el dinero que recaudan es entregado a Felipe Barrio y a sus colaboradores.
Surbar al titular trata de blancas. Sergent Soro.
Veiem tot l'entorn, veiem que era una persona que amb les relacions i el món en què es movia, clar, ens ampliava el ventall de possibilitats de candidats que haguessin pogut matar-lo.
Gotes regalimen per la llauna. Algú la destapa i la cola bombolleja. De nit, el gat s'ajeu davant la porta entreoberta.
Yo me quedé con el señor.
En passar, fars de vehicles il·luminen intermitentment en una estança a les fosques un llum de sostre apagat.
Pedía socorro y me preguntaba por la mujer.
Sobre la taula parada, la llauna de Coca-Cola Light i un ganivet damunt d'un tovalló de paper.
Él comenzó a pegarle patadas y se lo clavó.
El ganivet ja no hi és.
Por la cima.
Fosa negra, 5 de desembre, un dia després del crim.
El cas de la mort d'una parella ahir al Canà, al Montsià. Agustí Forner, Tarragona, els precedents de la víctima, el seu historial, fa que s'obrin un ventall d'hipòtesis respecte al mòbil d'aquest crim.
Sí, moltes hipòtesis. El fet és que encara no s'ha detingut ningú i la hipòtesi més probable és que la brutal pallissa que va matar la parella estigués motivada per alguna venjança.
La brutalitat amb la qual se'ls va matar i els nombrosos antecedents policials del mort, Felipe Barrios, fa que la principal hipòtesi sigui la d'una revenja i no la d'un robatori.
Els Mossos van a parlar amb l'home de manteniment del concessionari Febamar, que va trobar els cadàvers el matí següent dels crims.
Sobre imatges vermelloses del desballestador.
Joan Micula.
Sergent Miquel Soro.
Joan Micula va anar a veure què passava al domicili perquè la mare del propietari del concessionari intentava contactar amb ell i no podia, no li contestava el telèfon. I això no era normal.
Una casseta s'engega.
Me ha avisado madre de Felipe que no sabe nada de su hijo y no contesta ningún número de teléfono.
Imatges gravades de l'entrada.
Sí, a la una y cuarto fui a casa, he encontrado el puerta abierta. El señor no dejaría nunca el puerta abierta.
Veu que la reixa que hi havia protegint la porta del domicili estava oberta. Veu un cartell al terra.
Foto del paper.
Estamos fuera, volvemos por la tarde. Va obrir la porta del domicili, que també estava oberta, no estava tancada amb clau, i només obrir la porta...
Diapositiva d'un cadàver.
Ja va poder veure una persona morta a l'interior. El senyor Joan va insistir molt amb el fet de que faltava un vehicle allà.
Sí, faltava un cotxe, un Mercedes 400. Estava preparat per a vender.
El reportatge.
Fijaos, por ejemplo, tenemos aquí un Mercedes S400. Me han dicho, no hables de precios porque esto va mucho en función del mercado. Un vehículo de lujo, un Mercedes S400 nuevo, viene a costar unos 130.000 euros aproximadamente. Y aquí lo tenéis matriculado, puesto en la puerta de vuestra casa. Pasad a este fabuloso Mercedes por 38.000 euros, IVA incluido.
Imatges de l'interior.
Aquest vehicle era el vehicle de més alta gama que tenia el senyor Felipe Barrios a la venda.
De nit, algú l'arrenca.
El senyor Joan ens explica que aquest vehicle havia estat la tarda abans al concessionari.
A fora, unes roderes.
I al migdia, quan ell va arribar, el vehicle no hi era. És a dir, el que ens venia a dir era que les persones que havien matat el senyor Felipe i la senyora Estela s'havien emportat el Mercedes.
Sergent Felip.
Li faltava un Mercedes i va mirant on estava estacionat el Mercedes i vam centrar on estava Mercedes, l'entrada al domicili i el recorregut fins a arribar a Mercedes. Vam recollir dos borilles davant de la casa, una pel trajecte i una altra al costat estava el vehicle aparcat.
Fotos de les proves.
Sol·liciten l'anàlisi de l'ADN de les tres borilles que han trobat a l'exterior de la casa. També troben un detall que els sorprèn en el cotxe que portava habitualment el Felipe Barrio. Una Chrysler Voyager.
Sergent Soro.
Està estacionat a la porta del domicili on ell estacionava habitualment, però amb una particularitat, que era que no tenia les matrícules posades. Algú li havia tret les matrícules. En veure que la Chrysler Voyager no tenia les matrícules i faltava el Mercedes S400, que en origen era matrícula belga...
De nit surt del concessionari.
El primer que vam pensar és que el Mercedes estava circulant en les matrícules de la Chrysler Voyager per no aixecar tantes sospites.
Maria José Osuna.
Per tant, una de les coses que havia que buscar era aquest cotxe que havia desaparegut i aquestes plaques de matrícula.
Mentre un equip segueix el rastre del Mercedes desaparegut del concessionari la nit dels crims, un altre va a parlar amb una persona que col·laborava amb Felipe Barrio.
De dia, el Mercedes circula entre camps, sobre imatges vermelloses del desballestador.
Washington Martínez.
Sergent Soro.
El senyor Washington Martínez era una persona que estava relacionada amb el Felipe Barrio perquè li feia la publicitat del seu establiment.
Una sala d'interrogatoris.
Van parlar amb ell perquè havia tingut contacte amb Felipe el dia anterior a la seva mort.
Una casseta s'engega i gira.
Él vendía coches y yo pues le hacía su campaña publicitaria. Yo tengo una revista dedicada a este sector.
Exemplars de la publicació.
Y pues le hacía ese servicio. La fotografía, el diseño y la distribución de sus coches.
Foto d'en Felipe.
Lo que ens refereix és que el senyor Felipe estava molt content, perquè havia tancat la venda del Mercedes S400 que havia estat sostret de la seva finca, que l'havia venut per uns 25.000 euros. I a banda d'això, la mateixa persona que li havia comprat el vehicle li havia aconseguit la venda de la finca...
Diapositiva d'un plànol.
...emportant-se una comissió.
La cinta gira.
Que iba a estar en contacto con alguien que tenía mucho dinero y podía estar interesado en comprarle la casa.
El sol s'alça sobre unes muntanyes.
Qui és aquesta persona que volia comprar el Mercedes que ha estat robat? Els Mossos creuen que l'únic que pot saber aquesta informació és l'encarregat de manteniment de FEBAMA.
Sergent Soro.
Tornem a parlar amb el senyor Joan Micula per a que ens expliqui quins han sigut els últims contactes que ha tingut amb el senyor Felipe Barrio i la senyora Estela.
L'home neteja un cotxe.
Quan l'ha vist, on l'ha vist i en companyia de qui l'ha vist.
Joan ens manifesta que a 8:15 de la tarda havia vist com a l'exterior del recinte la Estela mantenia una conversa amb una persona...
La reixa del concessionari s'obre.
...que havia acudit al lloc amb un BMW sèrie 5, fosc...
El cotxe cantallut hi accedeix.
...i que la mateixa Estela li havia dit anteriorment que aquesta persona estava interessada en comprar un vehicle Mercedes S400.
El morro cantallut del BMW s'atura.
Joan descriu aquesta persona com una persona de 1,85 d'alçada, complexió atlètica, moreno, fort...
En baixen botes.
Com que el senyor Felipe no hi era...
Fan a la màquina escurabutxaques.
Aquesta persona que volia parlar amb ell el va trucar per telèfon, estant allà mateix el senyor Micula. Jo, Micula, va escoltar com parlava amb el senyor Felipe Barrio per telèfon, aquesta persona que estava allà amb la senyora Estela.
Sergent Vicent García.
I li pregunta que on estava i què feia. Que ell estava allí al carrer i que s'estava xelant, que no trigués massa temps.
El sol ponent tanyeja els núvols de groc.
Quan els Mossos i la Guàrdia Civil van anar al bar Casa Vostra de Vinaròs, el cambrer, el Branislav, va dir que Felipe Barrio aquella tarda estava nerviós i que semblava que no volia marxar.
La llet aclareix el cafè.
Els Mossos creuen que l'home interessat en el Mercedes li va trucar mentre ell estava fent un tallat al bar de Vinaròs.
Sergent Miquel Soro.
Va resultar molt estrany que el presumpte comprador del Mercedes, per el que ell estava content perquè havia venut, estava a casa, l'havia trucat preguntant per ell i ell no volia anar cap a casa. Ens va resultar molt estrany. Sembla com si ell s'olorés alguna cosa.
S'acaba el tallat i juga a les màquines.
A partir d'aquesta informació...
Sergent Vicent García.
Fem el buidatge de telèfon del Felipe. Localitzem aquesta trucada que havia rebut a 8:15 i el número de telèfon el tenia enregistrat a l'agenda i anotat com a un tal Rubén Brasil.
Dibuixos i lletres lluminoses parpellegen. El nom s'imprimeix sobre una imatge vermellosa del desballestador i una de la carretera flanquejada de camps.
Aquesta persona podia estar relacionada en els fets, o almenys havia estat l'última persona que havia estat en contacte en vida de l'Estela.
Fa números a l'oficina.
La línia que ens porta en aquest moment és que trobem una persona que està parlant amb la senyora Estela.
En Joan neteja un cotxe.
Que el senyor Micula ens diu que és una persona que té accent sud-americà. I quan veiem el registre de trucades entrants i sortints del senyor Felipe...
L'home surt d'un cotxe d'ocasió.
Trobem que té molts contactes amb una persona que ell anomena Rubén Brasil.
Sergent Miquel Soro.
Intentem contactar en diverses ocasions amb ell per parlar, perquè ens expliqui quin ha sigut el seu últim contacte amb el senyor Felip i la senyora Estela, però aquest telèfon estava apagat.
Una línia de temps.
Ens va sobtar molt que els últims 15 dies, i concretament els últims 2 o 3, tingués una mitja de 5-6 trucades diàries amb el senyor Felipe Barrio i a partir de que es troben morts no hi ha cap mena de contacte. No s'intenta ficar en cap moment en contacte amb ell. Quan és una persona que volia comprar el Mercedes i a part s'havia d'emportar una bona comissió per la venda del terreny.
Aparquen el BMW al concessionari.
Els investigadors intenten trobar el tal Rubén Brasil, de moment sense èxit.
Les botes de l'home se n'allunyen.
Li truquen al seu número de telèfon, però no fa cap senyal. El dia 7 de desembre, 3 dies després dels crims, els Mossos demanen al jutge la intervenció de la seva línia telefònica.
Sergent Miquel Soro.
Fins que van passar els homicidis, aquell telèfon funcionava diàriament. A partir del moment que succeeixen els dos homicidis, deixa de funcionar en sec.
Vista aèria de la Nacional.
Passen els dies i el telèfon del Rubén Brasil continua sense connectar-se. Ara per ara és el principal sospitós, però és una via que no està donant fruits.
El Mercedes circula pel camp.
Els Mossos no tenen cap més fil per estirar. Decideixen tornar a parlar amb la mare del Felipe Barrio,
una sala d'interrogatoris.
I la investigació fa un gir que no podien imaginar.
Sergent Soro.
La mare de Felipe ens va dir que el seu fill havia tingut problemes anys enrere amb la seva exdona.
Imatges de l'home al reportatge.
I clar, nosaltres li vam dir, però quin tipus de problemes havia tingut amb la seva exdona? Diu, no, és que lo quiso matar. Clar, la nostra sorpresa va ser majúscula.
Vista de la taula d'interrogatoris.
Però la seva exdona estava allí també. O sigui, estava amb la senyora Soledad quan ens explicava això. Semblava de pel·lícula, però, clar, quan vam començar a recercar informació vam poder comprovar que realment, sí, la seva exdona havia intentat contractar dos sicaris per acabar amb la vida del senyor Felipe Barrio.
Sobre una imatge del desballestador, els sicaris.
Nosotros le dijimos, primero, que nos tiene que explicar claramente lo que quiere hacer.
Vistes diverses de cotxes desballestats.
Segundo, que nos tiene que traer fotografías de esa persona para hacer nuestro trabajo.
S'imprimeix sobre una foto d'en Felipe.
Y después nos tiene que dar un adelanto del dinero.
Sobrescrit sobre unes mans que remenen bitllets.
Ella dice que sí, que no hay ningún problema, que ella tiene 300.000 pesetas.
Una màquina esclafa un cotxe.
Nosotros le dijimos si quería que se le diera un susto.
S'imprimeix sobre la foto d'en Felipe.
O si lo que quería era otra cosa.
Sobre el cotxe esclafat.
Porque si es un susto, se hará de una forma, y si es algo más, se hará de otra forma.
De nit, el BMW accedeix al concessionari. Una màquina travessa el parabrisa d'un cotxe.
Ella dijo que quería eliminarlo.
Se sobrescriu sobre la foto d'en Felipe. Primer pla de la porta entreoberta. Sergent Miquel Soro.
10 anys enrere, la seva exdona va contractar dos sicaris perquè matessin el senyor Felipe Barrio.
¿Cómo lo ves en este momento, Felipe?
Pues un poco mal.
Un poco mal, ¿no?
Un poco mal.
La màquina esclafa el cotxe.
Això provoca que sigui, en aquell moment, la principal sospitosa.
Fars il·luminen el llum de sostre apagat, el ganivet sobre el tovalló i la llauna de Coca-Cola Light. Un portaespelmes de terrissa es trenca. A Catalunya Ràdio.
Després de parlar amb gairebé tothom que creuen que pot saber alguna cosa del doble crim, els Mossos han trobat una primera línia prometedora. Com passa sovint, la sospitosa estava més a prop del que pensaven. L'exdona del Felipe Barrio, 10 anys abans, l'havia volgut matar. Els policies es pregunten si ara ho ha aconseguit. Aquesta història encara té pàgines per escriure i són pàgines fosques.
Sobre vistes nocturnes d'un nus de carreteres i de Barcelona, els crèdits. Direcció Carles Porta. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat i dels Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de Goroka i True Crime Factory. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA 2022.